Hoy por Hoy Maestrat, con Cristian Gómez.
I bé, comencem el Hoy por Hoy, la primera part de l'Hoy por Hoy d'avui, dimarts, i comencem totes les entrevistes que tenim preparades per al dia d'avui.
¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Con más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario, sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. ¿Un apartamento moderno con vistas al mar? ¿Una casa acogedora en el corazón de la ciudad? Lo tenemos todo. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. No esperes más para dar el primer paso hacia tu nuevo hogar. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38, Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
¿Te sientes desorientado en el mundo digital? El Ayuntamiento de Vinaròs ofrece cursos gratuitos de capacitación digital para ayudarte a desarrollar las habilidades digitales que necesitas. Aprenderás a navegar por Internet, usar el correo electrónico, realizar compras, solicitar citas y mucho más en solo 30 horas. Cursos entre los meses de septiembre y noviembre, horarios de mañana o tarde. No pierdas esta oportunidad de aprender lo básico para navegar con confianza. Para inscribirte, visita www.e-ducalia.com o llama al 639-355056, también WhatsApp. Plazas limitadas. Inscríbete hoy mismo. Ayuntamiento de Vinaròs, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Gobierno de España.
La vespre del 9, Esther en concert a Benicarló. L'Ajuntament de Benicarló vol celebrar amb tu el 9 d'octubre de la mà de la cantant Esther, una de les veus emergents més prometedores del panorama musical valencià. Dimarts, 8 d'octubre, a les 8 a la plaça Sant Bertomeu. Accés lliure. Apunta't a la festa del 9 d'octubre amb la millor música en directe. T'esperem, Ajuntament de Benicarló.
Moteros del mundo, preparaos. El Festival BMW Motor Race 2024 ya está aquí. Los próximos 18 y 19 de octubre, Peñíscola será el epicentro de las dos ruedas y la mejor música. Ariel Roth, DJ Nano, LA Vans, Celtas Cortos y muchos más. Compra tus entradas en BMW Motor Race y El Corte Inglés. Festival BMW Motor Race, ¿preparado para vibrar?
Hoy por Hoy Maestrat, con Cristian Gómez.
I bé, continuem en les entrevistes que tenim el dia d'avui i avui tenim als nostres estudis la visita d'alguns dels regidors socialistes de la localitat de Vinaròs. Per una part, Guillem Alsina, bon dia.
Hola, bon dia, Cristian.
I per altra banda, Carmen Morellà, bon dia, què tal?
Molt bon dia, Cristian.
Bueno, ja feia un temps que no passàveu pels nostres estudis i en primera instància volia començar fent un balanç, no?, des del mes que vau vindre, que va ser el mes de que se feien les festes aquí a la localitat, d'estos mesos ara, com ha anat pues, la relació, no?, entre l'equip de govern i totes les coses que han passat fins ara.
Bueno, jo crec que la gent ja ho ha pogut anar seguint, els vinarossins que segueixen l'actualitat de la política municipal. Crec que s'han anat podem veure, no?, el que és els ambients i de la manera de dirigir el que són els plenaris, però bueno. Al final, malauradament, estem acostumats dels últims gairebé 9 anys. Crec que ha estat una política quan estaven a l'oposició molt destructiva, i ara en l'oposició, nosaltres en l'oposició i ells a l'equip de govern, sembla que venen a rendir comptes, no? Al final utilitzen tot el que són els mecanismes municipals, inclús el diariet, tot el que són les publicacions en xarxes del mateix Ajuntament de Vinaròs, utilitzen una cosa mai vista, no? Que no, jo no recordo ni en les pitjors èpoques del Partit Popular, utilitzant el que són les xarxes socials o el diariet per atacar directament en el que és la premsa institucional, directament nombrar els partits de l'oposició. Són coses que són inaudites, és la manera de fer, sobretot del principal partit, en aquest cas que està l'equip de govern, que és del Partit Popular i del seu portaveu, i per tant no és cap sorpresa, reafirma més, no?, en tota aquesta manera de fer política tan, tan miserable que hem tingut en els últims anys. I nosaltres, pues, la feina d'oposició, crec que l'estem portant molt correctament. Els nostres regidors, la veritat que perden moltíssimes hores escudrinyant tot el que són els expedients, demanant informació. L'altre dia el mateix, crec que va ser Lluís Gandia, va dir que quasi portàvem 400 expedients demanats el que portem d'any, que és una autèntica barbaritat, i per tant crec que la tasca que estem fent nosaltres del Partit Socialista és més que correcta, i hem de continuar en aquesta línia, perquè el paper de fiscalització que té l'oposició, crec, des d'una fiscalització sana, sense entrar a fer mal a nivell personal, crec que se té que, no sé, el paper de l'oposició, no, al final és intentar dirimir i intentar denunciar tot allò que l'equip de govern se sobrepassa en les seves accions de govern, i nosaltres, pues, també de tant en tant intentem proposar, aportar idees en aquest equip de govern, que la veritat que bona cosa de falta es fa, i intentem, pues, també, no, fer una política propositiva per a que el nostre municipi no acabi d'aturar-se. Sembla que últimament estem, més que un ajuntament, estem a una immobiliària, tot és venda de terrenos i inversions immobiliàries, i per tant estem veient com els carrers, els camins, el que són les infraestructures, cada vegada estan pitjors. Ahir mateix anava jo en el cotxe pel terme, i la veritat que fa temor, no? El que són, com estan d'altes les herbes, no es veuen les curves, tot ple de clots. Crec que hi ha que començar des de l'equip de govern a posar-se les piles, a deixar-se de parafernàlies, a deixar-se de veure fantasmes i a rendir comptes contra els que estàvem abans a l'equip de govern. Han de passar pàgina ja no estan a l'oposició, ara són equip de govern. Fa 9 mesos que encara no es creuen que estan a l'equip de govern, que sembla que encara estan a l'oposició, i per tant és un any perdut des de lo que és la perspectiva nostra d'aquesta gent al capdavant de l'Ajuntament de Vinaròs, i per tant sí que els demanem celeritat. Queden 2 anys, fins a 2 anys escaig, no?, fins a lo que són les pròximes eleccions municipals, i no podem permetre tindre la nostra ciutat 2 anys parat i 2 anys només veient coses estrafalàries. Cada dia, cada cosa que toquen van a pitjor, cada cosa que toquen és per a cremar-la, i per tant crec que una ciutat com Vinaròs, de més de 30.000 habitants, en tot l'esforç que es va fer en els últims 8 anys, posant ajudes europees, intentant modernitzar tot el que és l'administració local, veiem com ara poquet a poquet ho estan desmuntant tot i se ho estan carregant tot.
Referent, parlant de temes d'actualitat, temes que han passat en aquestes últimes setmanes, no, vam veure en eixa roda de premsa que va així, en concret el Partit Socialista, vosaltres vau així donant la notícia de que el cas, no, el cas Ferralla s'havia arxivat, estava en eixe procés d'arxivació, es va arxivar, i fa pràcticament uns dies l'equip de govern va presentar recurs, no, per a la sentència, per a que se tornarà a reobrir eixe cas, no?
Sí, bueno, al final lo que el juzgat havia dirimit, pues, era lo que nosaltres pensàvem des d'un primer moment, perquè en totes les proves i després de tot el procés d'investigació i després de bueno, que tots els investigats o els testics han anat a declarar, pues, bueno, se veia que la pràctica, que tornem a repetir, la pràctica de la venda de la ferralla se portava fent de fa més de 40 anys, i el destí d'aixos diners que s'arreplegaven sempre s'ha utilitzat per a dinars de germanor del propi ajuntament, perquè les pròpies declaracions de la gent, pues, parlen d'això, de que han anat tots els departaments de l'Ajuntament de Vinaròs, han anat tots els partits polítics d'aquests últims 40 anys. Per tant, pues, al final ha acabat, i nosaltres molt contents, no?, de poder tancar, no?, esta porta, perquè al final, pues, és el fiscal el que diu que no hi ha delicte, és la jutgessa la que diu que no hi ha delicte, i en última instància, ja dins de lo que és l'Ajuntament, el propi Departament de Secretaria diu que no contempla la possibilitat de recurrir, perquè no està molt ben articulat tot el que diu el fiscal. crec que és important, i al final jo crec que evidència pues, lo que hem anat dient durant aquests mesos és que en aquesta Junta de Govern els únics que voten a favor són els regidors del Partit Popular, els que conformen la Junta de Govern. El propi partit Vox vota en contra de recurrir. En aquest cas, pues, el PBI, representat per la senyora Maria Dolores, pues, no estava perquè estava de vacances, però crec que és important tornar a recordar que els únics que han decidit recurrir són el Partit Popular, encapçalat una vegada més per Juan Amat i Lluís Gandia. Ara, pues, bueno, el procés judicial entenc que no han parlat encara en els advocats, però bueno, suposo que nosaltres també tindrem que presentar al·legacions a aquesta decisió. I bueno, pues, allargar una mica més el que és la notícia, no? O aquestes denotacions negatives que tenien cap a nosaltres pues, un any més, i ja està.
Aquí és, hi ha que remarcar que sempre històricament el que és l'Ajuntament sempre va de la mà de Fiscalia, menys en aquest cas. Aquí Fiscalia va dir que això se tenia que arxivar perquè no se veien causes, la Secretaria Municipal va dir que això se tenia que arxivar perquè no se veien causes, que és que anava de la mà de la Fiscalia, però els Partit Popular, en aquest cas els senyors i les senyores del Partit Popular, van considerar que per primera vegada o de les poques vegades no hi havia que anar de la mà de Fiscalia i tenien que recórrer. Sí que cada un que tragui les seves pròpies conclusions, però crec que està clar la caceria, en aquest cas política, donant igual, no? Perquè la veritat que és el mateix ajuntament que va contra els seus propis treballadors, perquè al final estem parlant de que també va contra els propis treballadors de la brigada municipal, quan Fiscalia i la jutgessa han dit que no hi ha res, ells encara continuen estirant el xicle i fent mal, no només a nosaltres, sinó que també a totes les famílies involucrades que hi ha des de la brigada municipal.
Parlant temes d'actualitat, aquests dies han vist una nota de premsa d'alguna de les empreses que està o estava dins del Vinalab, no? I es queixava o dia que els havien tirat fora del Vinalab, no? Hem vist diverses contestacions de l'equip de govern en la qual dient que el procés acabava, no? Eren 4 anys d'esta incubadora d'empreses i acabava ara al mes d'octubre, no? Vatros, dieu que és així, no és així, com és la cosa?
És el que comentava al principi, no? Cada cosa que toquen és per a fer-la malbé, per a cremar-la. Aquí nosaltres, Carmen va fer un treball, la veritat, que d'investigació bastant important. Tenim el que són els registres d'entrada de les empreses sol·licitants des de l'últim any que volen incubar el Vinalab, i a totes els ha dit que no, en un sentit clar, en un objectiu clar que era arribar a aquest 30 de setembre famós. Estem parlant de que es volen llevar de damunt un referent a nivell provincial i crec que com a mínim a nivell provincial en matèria d'innovació, en matèria de noves tecnologies com és el que és el Centre de Coneixement de Vinalab, el Vinalab. També hi ha que dir que és molt important per a rebre subvencions a nivell europeu i a nivell estatal perquè en matèria d'innovació un dels requisits que dona més punts és tindre un centre del coneixement al municipi. És tot això, els importa a la gent que ha estat incubada allí, que té les empreses allí o que té la il·lusió de començar un nou projecte, en aquest cas empresarial, a la nostra ciutat del Vinalab. Ells se ho passen, neguen a la major el que és la idea que tenen i alhora, mentre ho estan negant, tenim agents de la policia local en un metro entrant a les sales de les mateixes empreses medint a veure si caben les instal·lacions municipals de la policia local. La veritat que és, no ho entenem. Si la idea que tenen és posar la policia local al Vinalab que surtin públicament i que ho diguin, ens agradarà més o ens agradarà menys, podrem criticar més o podrem criticar menys, però almenys que diguin en la veritat a la cara, que li diguin a la gent que té el seu projecte de vida, les seves il·lusions volcades al Vinalab, que els diguin de veritat què van a fer allí i que no veguen en mitges tintes negant una cosa i enviant a la policia per detrás en el metro medint a veure si caben en aquelles instal·lacions. És un símptoma de covardia absoluta, de covardia política. Crec que tenen que donar la cara a la ciutadania de Vinaròs, als mateixos tècnics de l'Ajuntament que mostren la seva reticència en perdre un centre del coneixement que ha costat anys i anys acabar d'aixecar-lo i de muntar-lo i de donar-li l'envergadura que té actualment, i per tant sí que sol·licitem, no? I demanem públicament que surtin, que donen la cara, que donen la idea de si volen ficar la policia local, tot el que diuen del DNI, els exàmens de la DGT, però que estan allí mateix, que no, que conviuen de manera normal i natural amb tot el que són els incubats que tenim allí, i per tant sí que sol·licitem que diguin la veritat i que donin la cara i que no enganyen primer als partits de l'oposició i després a tota la ciutadania i a tota la gent que està allí treballant i començant una nova experiència laboral.
Respecte a lo que di es que se acabava, no? Lo que és el període de la empresa que està gestionant el Vinalab, bueno, això passa en tots els contractes, vull dir, els contractes finalitzen, però existeix el sistema de tornar a traure la licitació. Quan nosaltres al mes de novembre, en cas de mal equip de govern, se va iniciar ja el que és l'expedient per a elaborar, no? I això és plecs per al nou servei. En aquest cas, jo crec que a part de lo preocupant de que anem a perdre o tenen intenció de que perguéssim a Vinaròs un centre que crec que és i és principal, no?, a la província, és que per donar un servei a la policia local que realment ho necessita, perquè necessita unes dependències noves, estan eliminant un altre servei a la ciutadania. En les nostres gestions, no?, que vam tindre abans de sortir de l'equip de govern, s'estava ja treballant en situar el que és la comissaria de la policia a lo que era davant de lo que és el gas butano, al costat de la brigada municipal. Aquells magatzems són municipals, fins ara estava ahí la base del servei de neteja i de residus, però en el procés nostre d'estos últims anys, poquet a poquet els van fer fora d'aquest lloc que és municipal, en la idea i treballant ja també colze a colze en la policia i en els serveis tècnics per poder situar allí la comissaria policial, tenint allí el que és un departament de serveis, no? Tindríem obres i serveis i la policia. I aquesta idea, evidentment, com ve de nosaltres, pues ja directament l'han descartat i la seva opció o la seva via ha sigut, pues, això, desmantelar un centre del coneixement que és referent en tota la província, que vam rebre una subvenció del pla Avança per a realitzar-lo, i que deixa òrfans a moltíssima gent de la comarca, que durant aquests últims anys, si diguéssim noms i cognoms de persones que han sortit d'ahir amb una experiència òptima i que han aconseguit tindre la seva empresa, ens alegraria veure com ha sigut de beneficis per a la gent jove de la comarca.
Parlant també de diverses coses que s'han vist i se veuran en aquestes setmanes, hem vist en roda de premsa de que presentant, no?, el que serà el nou pavelló poliesportiu, també el tema del Vilaplana, no?, en les diferents inversions. Què opineu vosaltres que se diga, no?, des de l'equip de govern, que durant aquests 8 anys d'equip de govern del Partit Socialista no s'han fet aquestes actuacions? Què opineu respecte a aquestes declaracions? No?
Bueno, és més de lo mismo. Al final, la gent sap tot el que s'ha passat des del 2017-2018, crec que vam tindre el que és la delegació de competències per a l'IES Vilaplana, per a començar tot el que són els procediments. Hem tingut el 2020, crec que ja per al Partit Popular s'ha oblidat i és enterrat tot l'any perdut o any i mig perdut per tota la qüestió de la pandèmia. Després vam enllaçar en tot l'augment de preus a la construcció en el que és la guerra d'Ucrània. Vam tindre dificultats mil i una en Adif, en el que és la via de servei que té que anar per darrere de lo que és el Vilaplana. Vam fer el que és totes les obres d'urbanització, que degut també a lo que són l'increment de preus van passar de 450.000 a quasi 700.000 euros, també comportant tot un retard a tot el que és les obres d'urbanització. Se van anar treballant conjuntament a lo que és el govern del Botànic de la Generalitat Valenciana, encapçalat pel president Ximo Puig. Es van portar aquesta delegació de competències. Nosaltres al final vam estar parlant directament amb el que és la consellera d'Educació i dels 12 milions i mig que costava inicialment vam tindre que fer una altra vegada el projecte per a valorar-la en 16 milions d'euros que al final costarà aquesta nova ampliació de l'IES Vilaplana. I per tant, totes aquestes feines, totes aquestes negociacions se van fer per l'anterior equip de govern, se van fer per nosaltres, amb el que és el govern del Botànic i si actualment, el que vaig dir al plenari, no? Si actualment aquesta inversió de 16 milions d'euros és una possibilitat real per a fer a la nostra població, serà gràcies als partits de progrés, tant a Compromís, tant a Podem, tant al Partit Socialista, que van tindre responsabilitats de govern a lo que és l'Ajuntament de Vinaròs i també a la Generalitat Valenciana. El Partit Popular no ha fet res. Vox no ha fet res. L'únic que van a fer és treure la licitació quan tots els papers estaven ja enllestits. Que traguen pit, em pareix perfecte, però el que no és de justícia és que tiren per terra tot el treball que s'ha fet en els darrers anys en matèria de portar i de preparar tot el que és la documentació i preparar tots els terrenys, comprant, negociant amb els propietaris d'aquests terrenys per a ubicar la nova ampliació. Ja ho vaig comentar, no? Que al final és... denota el que és la talla política que tenim actualment en aquest Ajuntament. Al final és un projecte de ciutat, és un projecte de 16 milions d'euros, repetir-ho, i crec que la gent, un polític normal, al final nosaltres som gent de Vinaròs, som vells de Vinaròs que es posen en política, i crec que el més honorable és una palmadeta, unes bones paraules i continuar la feina que tu has rebut, estos 16 milions que tindràs la sort de fer la licitació i esperem de posar i de començar el que són les obres de l'IES Vilaplana. A partir d'aquí, nosaltres ve l'últim plenari, que va ser el plenari ordinari del mes de setembre, que es va portar tot el que és l'inici de l'expedient per a fer la licitació de l'IES Vilaplana. Vam tindre la mateixa nit del dimecres anterior al plenari un informe de l'interventor que no deixava clar el que és les certificacions d'obra. Ell avisava que les certificacions anirien en reparo, i per tant nosaltres vam demanar explicacions. Sí que al mateix plenari se'ns va donar quatre folios grapats i incorporava un informe d'una empresa externa de la direcció facultativa, però que nosaltres no havíem vist fins en aquest moment. Llavors, per prudència i després d'haver-nos assessorat en els tècnics de la casa, que ens van dir que el perill que corríem d'aprovar aquella licitació en l'advertiment de lo que és la intervenció municipal de que les certificacions d'obra poguessin anar en reparo, corríem el risc com a Ajuntament de que una vegada aquestes factures, que no les paga l'Ajuntament, que les paga la Generalitat, arribessin al Palau de la Generalitat i aquells tècnics veiessin que anaven en reparo de la intervenció municipal, corríem el risc de que la Generalitat Valenciana ens tornarà aquestes factures i que l'Ajuntament de Vinaròs se té que fer càrrec d'estos 16 milions perquè la Generalitat no vol res en reparo, que està tot immaculat. Per tant, crec que vam actuar, tant nosaltres com Compromís, amb un criteri de prudència. Crec que hem estat esperant 5 anys, no se podia començar aquesta licitació, i per tant, per esperar una setmana, dues setmanes més, crec que hem de tindre tots la seguretat de que estem fent les coses bé, per a que una vegada començada la licitació i les obres no tinguéssim sorpreses desagradables. A partir d'aquí, una vegada més, no? L'oportunisme polític del Partit Popular, que vist la nostra abstenció i vist que inclús vam demanar en Junta de Portaveus aquesta retirada per tindre més temps per estudiar la documentació, ja va fer una nota de premsa acusant-nos de que nosaltres retrasàvem tot el que és. Però, al final és una mostra més del talent i de la voluntat que tenen aquesta gent de traçar ponts i de cosir ponts, o no ho sé, perquè al final estem parlant de que nosaltres en Compromís som 10 regidors davant dels 11, gairebé som el 50-50 davant de lo que és l'Ajuntament de Vinaròs. Representem a més de 4.500 veïns que es van depositar la seva confiança, i per tant crec que una mica de respecte per part d'estos tres partits, que recordem, l'alcaldessa, el partit NT2, el Vox NT2, el Partit Popular 7, nosaltres 9 i Compromís 1. Crec que al final es mereixem un mínim de respecte i un mínim de que se'ns consulte també a vegades les coses importants del poble, perquè els asseguro, encara que no s'ho creguin, els asseguro que el 2027 no estaran ells, hi haurà una nova gent, i per tant crec que 2 anys i mig en aquesta classe de projectes crec que tenen que comptar també en la gent de l'oposició, perquè crec que al final els projectes de ciutats tenen que tindre una continuïtat i no van entrar i rebentar tot el que els altres han fet.
Pues quasi acaba l'entrevista, i per últim, si voleu añadir alguna cosa més que ens haguem deixat, o alguna cosa més que vulgueu parlar referent a inversions o el que siga.
Sí, Cristian, bueno, jo crec que ja per finalitzar, com saben, el 30 de setembre finalitzava el que era el PLAS, no? per a poder justificar i finalitzar les obres que estaven dins de la EDUCI. Per tant, crec que és moment una mica de poder fer una valoració de lo que ha sigut aquesta subvenció europea per a la nostra ciutat. Al setembre, dins de lo que és el Consell Rector, no? Que és on nos juntem, pues, tant Benicarló com Vinaròs en los tècnics, dins d'aquest acte, que és l'última que correspon, fica com a valoració general, con més d'un 80% del gasto total justificado, la EDUCI Benicarló Vinaròs se sitúa como uno de los proyectos con un alto grado de ejecución, al situarse por encima de la media de ejecución del programa a nivel nacional. En esta frase yo creo que al final resumim o nos continuem dient, pues, que basen la seva política en mentir, en intentar destruir a tota la feina que han fet abans, els anteriors equips de governs que hem estat, amb l'únic objectiu de traure a ells un rèdit o una medalla. Sí que és veritat que hi ha hagut projectes que no s'han pogut dur a terme, les dificultats administratives són moltes, però crec que la gent té que conèixer que durant aquest últim any, el 2023, se va treballar molt intensament per part de tots els tècnics de la casa i per la part de l'àmbit polític per a poder justificar el màxim d'import a la DUCI i rebre així la ciutat els màxims diners possibles. I per aquesta banda, pues, jo crec que és important, no? Recalcar que una vegada ja finalitzat lo que és el procés de justificació i de valoració de la DUCI, crec que podem estar satisfets, no al 100% perquè ens hauria agradat fer-ho tot, però crec que Vinaròs i Benicarló se situa al capdavant, no? A nivell nacional en justificació, i crec que això és important també dir-ho.
Pues, de nou, gràcies per vindre aquí a la ràdio, com sempre. Dic que teniu tots, no? Tots els micròfons oberts de Cadena Ser Maestrat per a quan vulgueu vindre, i no res, estarem molt pendents de tot el que vaiga passant referent als plenaris i totes les situacions que vaiguen passant. Moltes gràcies als dos per vindre.
Gràcies a tu, Cristian.
Moltes gràcies. Y bien, empezamos una sección más dentro del programa de nutrición con nuestro nutricionista Cristian Fernández. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, pues estamos muy bien por aquí, como cada semana, con ganas de lanzar un nuevo tema y de dar más información a los oyentes.
Bueno, la verdad que siempre nos hablas temas muy interesantes. Hace poco hablamos sobre la migraña, que pueden ver el programa en nuestras redes sociales, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema ya que empieza un poco el tema de la universidad, la gente ya va al instituto, a la universidad, empezamos esa rutina de nuevo después del verano, y bueno, nos preocupa también el tema intelectual, ¿no? El tema de saber cómo rendir más intelectualmente, ¿no?
Correcto. Sí, ahora estamos en esta época, como bien comentas, que muchos estudiantes están volviendo a las escuelas, institutos, universidades, pero también estamos nosotros volviendo al trabajo, y también para nosotros nos va a ir también muy bien, pues, cómo poder rendir más, tener más memoria, más concentración, que al final, pues, es clave, pues, para cualquier momento o etapa de nuestra vida, ¿no? Así que también démosle un lugar a ese tema, ¿no? Cómo podemos quizá, a través de la alimentación y la dieta, o qué alimentos también quizá puedan haber que nos puedan ayudar, pues, a tener un mejor rendimiento intelectual.
Bueno, hablemos un poco de realmente cómo se mide ese rendimiento intelectual y si realmente tiene que ver con la alimentación, ¿no?
Claro, a ver, es que al final hemos de entender que, pues bueno, es el cerebro, ¿no? Es ese órgano que con el que lo hemos de usar, ¿no? Y es extremadamente, pues, demandante en términos de energía también y de nutrientes, ¿no? Y para funcionar de forma óptima, pues ese cerebro necesita un suministro constante de energía, ¿no? En este caso de glucosa, y también una variedad de nutrientes, pues, que apoyen a su estructura y a todas sus funciones que tiene que realizar, ¿no? Entonces, esos alimentos que consumimos a lo largo del día, pues, tienen un impacto directo en esa capacidad cognitiva y también en cómo nos vamos sintiendo a lo largo del día, ¿no? Que quizá empezamos con muchas ganas y muy bien concentrados, y quizá también, pues, flojeamos ya a media mañana o a media tarde, ¿no? Pues también que esa nutrición nos ayude a aguantar, pues, hasta el final del día perfectamente.
Hablando un poco, diría yo, sobre el tema central, ¿no? Porque aquí venimos a hablar sobre la nutrición y directamente qué nutrientes, ¿no?, son esenciales para mejorar la concentración y sobre todo para mejorar ese rendimiento intelectual, que ahora vienen las épocas de exámenes, estamos a lo mejor comiendo mal o comiendo como no debemos y tomando mucha cafeína. ¿Qué nos recomiendas?
Claro, bueno, como hemos comentado, ¿no? O sea, el cuerpo, como el cerebro, necesita, pues, ese suministro constante de glucosa, que por glucosa, pues, no quiere decir que pensemos en azúcares refinados y azúcares simples, ni mucho menos, porque eso sí que va a generar, pues, unos picos de azúcar que no nos van a ir bien y un rendimiento que no va a ser constante y bueno, sino que sea, pues, a través de una buena alimentación y también con otros nutrientes. Si nos vamos, por ejemplo, eso, a grupos de alimentos que contienen, pues, esa glucosa correcta y esos nutrientes adecuados, pues podríamos empezar por el que tiene también buen aporte de nutrientes, que en este caso sería las frutas y las verduras, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues son esenciales para ese cerebro, pues por el alto contenido también de antioxidantes, vitaminas y de minerales. Tendríamos, por ejemplo, los arándanos, que son esos ricos en antioxidantes, también nos van a ayudar pues a proteger el cerebro del estrés oxidativo y también tienen función de mejorar la memoria a corto plazo, esos antioxidantes, así que los arándanos pueden ser un buen aliado a incorporar como fruta. También tendríamos la naranja, también, que puede proporcionar pues una buena cantidad de vitamina C, y también es clave esta vitamina C pues para prevenir el deterioro mental, también proteger pues el daño de los radicales libres, ¿no? Y como verduras, pues yo me quedaría quizá, si hemos de decirlo alguna, pues el brócoli, ¿no? El brócoli pues contiene altos niveles de vitamina K y también pues nos puede ser bastante beneficiosa. Eso en cuanto a frutas y verduras, ¿eh? Pues luego, pues, por ejemplo, nos podríamos ir también a pescados y mariscos, entonces ahí sí que el omega 3 va a tener un gran impacto, y en este caso pues pensemos en introducir a lo largo de la semana en algún pescado blancos, pero también algún azul, en este caso salmón y sardinas son los que contienen también una buena cantidad de omega 3, ¿no? Un par más me dejaría, sería por ejemplo el tema de los frutos secos y semillas, tampoco descuidarlos, ¿no? Y en este caso también las nueces e incluso las semillas de chía nos pueden ir también muy bien, pues como tienen pues también vitamina E, como hemos comentado también omega 3, antioxidantes, y también en cuanto a ese suministro de glucosa, ¿no? Es mejor que sea pues en forma de carbohidratos complejos, ¿eh? Pero pan, pasta, arroz, patata serían apropiados, pero también otro tipo de granos enteros, como por ejemplo la avena o la quinoa, que son pues también ricas en fibra y nos van a dar ese suministro de glucosa para el cerebro de una forma constante y duradera, ¿no? Que si ya, al final ya sabemos todos, comemos algo de azúcar simple, pues nos pega un chute de energía, pero a la media hora volvemos a tener hambre y volvemos a estar cansados, ¿no? Entonces, esos desajustes, esas subidas y bajadas o esos picos son los que precisamente no nos va bien y vemos a mucha gente, ¿no? Que lamentablemente a veces piensan que para rendir, pues se tienen que tomar una bebida de estas, como un Monster o cosas de estas, ¿no? Pues para rendir, ¿no? O nos lo venden también así, ¿no?
Sí, o el chicle de energía del Mercadona, que también está muy, muy en auge últimamente. Pero hemos hablado de alimentos que nos ayudan, pero realmente, Cristian, ¿hay alimentos que nos hagan estar un poco más, como diría yo, como menos inteligentes, ¿no? Sería la palabra.
Sí, más, por decirlo así, más atontados, ¿no? Directamente.
Exactamente.
Claro, en este caso, sí. A ver, claro, si por ejemplo, yo personalmente no haría comidas muy copiosas, ¿no? Por ejemplo, antes de una reunión o antes de un examen, porque tú imagínate cuando haces una comida copiosa, por ejemplo, de domingo, ¿no? Pues con más carbohidrato, incluso le pones algo de alcohol, luego le añades un postre que es azucarado. Claro, estamos inyectando ese tipo de alimentos y luego lo que te apetece normalmente es echarte una siesta. Normalmente luego no vas a ponerte a hacer un examen o incluso ni a pasear, ¿no? Te apetece acostarte. ¿Por qué? Pues porque ese tipo de alimentos te dejan, entre comillas, más relajados, pero más adormilado, ¿no? Entonces lo que nos interesa es tener una alimentación, una nutrición, pues que estemos despiertos, estemos atentos, ¿no? Estemos ahí enfocados, ¿no? Entonces, pues un poco lo que acabo de decir ya puede tener un poco de sentido común para la mayoría de gente, ¿no? Hombre, pues evidentemente esas grandes comilonas, ¿no? Comer de más no nos va a ayudar. Alcohol tampoco nos va a ayudar. Alimentos procesados tampoco. Azúcares refinados, como postres y demás, dulces, todo eso tampoco nos va a ayudar, ¿no? Eso nos va a dejar más bien en ese estado, recordemos, ¿no? Si hacemos una comilona grande, lo que nos apetece no es ponernos a rendir, ¿no? Más bien lo contrario. Así que evitemos en esos momentos, ¿no? Que tengamos unas pruebas o en el día a día también, tengamos una alimentación mucho más antiinflamatoria y mucho más fácil de digerir, y eso hará pues que, claro, nuestro cuerpo no esté gastando tanta energía en procesar la comida, en ese sistema digestivo, y esté más centrado en nuestro rendimiento intelectual.
La verdad es que es importante, ¿no? El tema de saber qué comer en cada momento y sobre todo en estos en estos tiempos que de tanto estrés, sobre todo de tanto estrés que tenemos cuando te enfrentas a una reunión, cuando te enfrentas a una semana de trabajo estresante o a un examen, que sepamos lo que tenemos que comer en cada momento, ¿no?
Claro, es que la alimentación juega un papel muy importante. Vivimos en un entorno en el que hay estrés, todo pasa muy rápido, ¿no? Cada vez pasa todo más rápido. Los problemas que hemos ido afrontando el día a día, y tener una buena alimentación es crucial también, es muy importante, pues para que nuestro cuerpo, nuestros órganos que necesitan esas vitaminas, esos minerales, esa glucosa constante de buena calidad, pues la tengan disponible y nos funcione bien, ¿no? Toda la maquinaria. Entonces, como siempre hablamos de algunos temas, ¿no? De una cosa, de otra, en este caso la alimentación en este aspecto también es muy importante. Y pienso que si apoyamos un poco con ese grupo de alimentos, tiene una buena base de alimentación y desplazando ese consumo de alimentos más procesados a momentos muy puntuales, y basamos nuestra alimentación, pues, por así decirlo, el 80% de nuestra base sea sana y saludable, pues vamos a notar grandes beneficios, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿eh? Yo tengo mucha gente a veces que viene a consulta para perder peso. Y evidentemente pierden peso, pero las primeras semanas lo que también notan mucho, aparte de perder volumen y demás, es la claridad mental. Esa palabra misma la he oído muchísimas veces en consulta. Oiga, tengo mucha más claridad mental. Y eso es algo que le sorprende a mucha gente, porque es algo que se va perdiendo poco a poco y no nos damos cuenta, pero que cuando cogemos una buena alimentación, comemos bien, lo recuperamos súper rápido, y la gente siempre me... Justo esa palabra es la que me suelen decir.
La verdad que al final uno se siente mejor cuando tiene una alimentación correcta, cuando realmente en cada momento de la vida pues cuidas esa nutrición. Y bueno, es importante también, sobre todo para rendir, ¿no? Al final, ¿qué es lo que queremos? Rendir bien, sentirnos bien y tener una nutrición correcta.
Sí, sí, correcto. Entonces el papel de la alimentación es importante. Y también, pues si queréis, pues al final siempre hay que tener una buena alimentación, un buen ejercicio también, que nos va a ayudar también pues a que irrigue más sangre al cerebro, a los órganos y todo, y un buen descanso también, ¿no? Acordémonos siempre de esos tres pilares que estamos comentando en esta sección de nutrición, pero al final también son de hábitos: tener una buena nutrición, un buen ejercicio físico, una buena actividad física y también tener un buen descanso, ¿eh? Entonces, si tenemos esto cubierto, luego podemos valorar según cómo suplementarlo, ¿no? Pero que el suplemento no sea siempre el primer recurso, ¿no? Es decir, oye, pues duermo mal, me alimento mal, no entreno, pero oye, acabo de leer que aquí hay un producto que me va a mejorar el rendimiento intelectual. Claro, estamos empezando en orden inverso, ¿no? Pero las personas que ya estén aplicando todas estas bases, pues por ejemplo, suplementos como el omega 3 nos van a ir muy bien para el rendimiento intelectual, el ginkgo biloba también, ya que pues ayuda a dilatar las arterias cerebrales y mejora el flujo sanguíneo y también el suministro de oxígeno al cerebro, y también la coenzima Q10, que aumenta la energía de las mitocondrias que están en las neuronas y por tanto pues también mejoran esa función cognitiva, ¿no? Pero estos tres suplementos que acabo de decir están bien ponerlos si tenemos las otras bases correctamente, ¿eh? Si no, al final no nos van a hacer gran cosa.
Pues Cristian, por último, y importante también, lo recalcamos y lo decimos en todos los programas, pero realmente es una información importante y saber dónde te podemos encontrar.
Pues muy fácilmente. Yo soy Cristian Fernández, me podéis encontrar buscando en el buscador mismo, en internet, Cristian Fernández Nutricionista, y ahí encontraréis mi página web, mi blog y las zonas y sitios donde paso consulta.
Pues Cristian, nos vemos la próxima semana con un tema más sobre nutrición y un tema más para aprender cada día.
Muy bien, así lo haremos. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristian. I bé, fins aquí la primera part de l'Hoy por Hoy. Tornarem després a la 1:05 amb moltes més entrevistes i molta més informació.
No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt. Hem de vinar que és final. Caminant sobre metalls, no hi ha forma de...
estàs.